James Halliday vio el futuro.
Almond es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Abans us he donat la benvinguda al programa i ara vull donar-vos la benvinguda, o més que donar-vos la benvinguda, vull convidar-vos a que entrem junts al 2022, un any amb el qual continuarem amb el nostre programa d'entrevistes, intentant continuar apropant-vos al vostre procés de transformació digital i fer-ho de la millor manera possible. Res més, comencem el programa d'avui, aquest primer programa de 2022. Endavant! En aquest programa, com sabeu, està enfocat a empresaris de pimes i autònoms. I avui que comença l'any, tenim la sort, l'honor, diria jo, d'entrevistar, de tenir amb nosaltres el president de PIMEC, que és la patronal de la petita i mitjana empresa i autònoms de Catalunya. M'estic referint al senyor Antoni Cañete. Antoni, benvingut al programa.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Vinga, comencem. El teixit PIME és potser el teixit realment empresarial de Catalunya, està format per PIMES. Jo la primera pregunta seria que ens fessis un petit dibuix del sector, què és en xifres. Quantes empreses hi ha, quanta gent emplea, quina és la facturació, més o menys que ens fem idea de què representa a Catalunya la PIME.
Efectivament, la veritat és que en la nostra economia la PIME ocupa un valor molt destacat, no? El 99,8% de les empreses que tenim en el país, 99,8%, són petites i mitjanes empreses, o sigui, empreses de menys de 250 treballadors i empreses que facturen menys de 50 milions d'euros a l'any. Per tant, la immensa majoria, per no dir que si la totalitat de les empreses són petites i mitjanes empreses, som un país de pimes. Però, clar, quan anem amb el detall, diem, bueno, i aquestes pimes quants treballadors ocupen? No? Pues el 75% dels treballadors estan treballant en una petita i mitjana empresa. I qual és el valor que aporten al nostre producte interior brut? Pues estem parlant pràcticament del 63-64% del PIB. Per tant, com deia anteriorment, el motor de la nostra economia està configurat per petites i mitjanes empreses.
Bé, doncs aquesta petita i mitjana empresa que configura, com acabes de reafirmar-nos, el nostre teixit empresarial, no tot està per la labor, per dir-ho en castellà, de la transformació digital. M'agradaria, des de PIMEC, com veieu, com s'ha comportat aquesta PIME front a aquest problema que té, aquesta necessitat de realment transformar-se digitalment. Estan fent bé els deures? No els estan fent bé? Què falla? Què no falla? Com ho veieu des de PIMEC?
Molt bé, la pregunta és molt oportuna, sobretot si la lliguem amb la primera, perquè quan parlem de que tenim el 99,8% de les empreses del país que són pimes, doncs és una dada que en la dimensió de pime que deien és menys de 250 treballadors. Però quan anem al detall i diem d'aquest 99,8%, el 95% són microempreses, o sigui, empreses de menys de 10 treballadors i empreses que tenen una mitja de pràcticament 2-3 treballadors, no arriba a 3, Per tant, quan estem parlant del gruix de la nostra economia, parlem realment d'un conjunt de microempreses molt important. I en aquest sentit, les microempreses, a l'hora de parlar de la seva transformació digital o de la seva utilització, en aquest cas, de la seva digitalització, doncs, lògicament, tenen davant una sèrie de problemes. No? El problema que tenen és, primer, el coneixement, que és un gran problema que n'hi ha avui dia, sobretot, torno a dir, en aquelles empreses de molt reduït tamany. I després d'aquest coneixement, aquesta informació, la capacitat, moltes vegades econòmica, i sobretot, algo absolutament necessari a la PIME, l'acompanyament. El que li puguin dir què és el que necessita, el que sàpiga el que necessita, absolutament transcendental, però després que se li ajudi, en aquest cas, en aquesta transformació. Tot i tenint en compte que el que ha passat en els darrers anys, doncs, lògicament, ha fet una transformació digital enorme en la nostra societat i en l'economia i en la PIME en particular. No?
Acompanyament, una bona paraula, perquè realment és difícil anar sol amb un tema que l'empresari de la PIME i de la micro va realment perdut. Suposo que PIMEC és un dels grans acompanyadors, però no ho sé, et pregunto, a on podem buscar aquest acompanyament que ens assessori, que ens tuteli, que ens ajudi?
Doncs, sí, PIMEC és un agent social i econòmic del país i, per tant, el que fa és que representa i defensa les petites i mitjanes empreses en el diàleg social, que és una pota fonamental de la democràcia, poder dialogar, defensar els interessos, en aquest cas, del món econòmic i de la PIME en particular. Però PIMEC es diferencia, i jo penso que és un element diferenciador, pròpiament dit, respecte a altres organitzacions i institucions, és que no només defensa i representa les empreses, sinó que la nostra gran obsessió és precisament assessorar-les i acompanyar-les. No? I en aquest sentit, nosaltres tenim un departament precisament d'innovació i transformació digital, en el que aquest departament el que va crear va ser tot un procediment pensant molt en la PIME, en com podíem fer tot aquest treball d'assessorament, d'informació i d'acompanyament. I tenim un projecte de transformació digital que s'està portant amb un èxit extraordinari, perquè, miri, li dono dades, no? L'any passat, a més, van haver-hi moltes empreses que, veient la necessitat d'aquesta transformació, van apostar, inclús grans empreses. Endesa mateix, a través de la seva fundació, va impulsar també part d'aquest programa. I estem acompanyant a multitud d'empreses que estan servint precisament perquè puguin veure, analitzar i, sobretot, implementar aquesta transformació.
Bé, un tema que hem observat al llarg de l'any i de l'any passat, amb aquest teixit de la PIME. Clar, molta gent pensa que aquest canvi simplement és doncs, comprar maquinari o soft, però hem detectat que hi ha realment una dificultat d'un canvi cultural, o sigui, el CEO, que a moltes d'aquestes empreses no diríem ni CEO, diríem el director general, el jefe, l'amo, quasi, no? No acaba d'entendre o no vol o resisteix aquest canvi. En aquest sentit, com a president de PIMEC, què li diríem a aquests empresaris que no sé per què no volen deixar encara el canvi, no volen assolir-lo?
La transformació digital és un fet i la necessitat d'implementar-la, doncs, bueno, una oportunitat. Però és que el gran problema que n'hi ha, i el que jo li diria és que no fer aquesta transformació digital o aquesta adaptació amb els canvis que ens està donant la digitalització és una grandíssima amenaça. Una grandíssima amenaça. Si tu realment no agafes aquesta possibilitat que et dona aquesta transformació com una oportunitat, però l'agafes per diversos motius, perquè avui dia és accessible, té uns costos absolutament accessibles. Dos, és que d'alguna forma et fa ser molt més competitiu i en aquest cas et fa ser molt més viable. Per tant, la viabilitat de la teva empresa passa sí o sí perquè realment puguis adaptar-te amb aquests canvis i agafar-los com una oportunitat. I això passa per la transformació, l'adaptació digital a les nostres activitats habituals.
Hem viscut un any i estem començant aquest any 2022 i hem acabat el 21 en plena pandèmia. La pandèmia ha canviat la forma de treballar, la forma de tot, de fer negoci. Com s'ha vist des de PIMEC la influència de la pandèmia i què podem esperar, no de la pandèmia, que aquesta evolucionarà com vulgui, sinó del nostre comportament, què hem de fer front a aquest canvi que ens està dibuixant la pandèmia?
Pues ho dius molt bé, no? O sigui, el món ha canviat, o sigui, n'hi ha un món abans d'alguna forma de la pandèmia i un món que ens hi trobem ja en la pandèmia i segurament posterior a la pandèmia. Per tant, és un món que ha canviat més de lo que som capaços nosaltres actualment de veure. Dintre d'uns anys vindran uns senyors que li diem historiadors i ens explicaran realment com s'ha transformat, no?, la nostra societat. I s'ha transformat en valors, o sigui, la nostra societat avui dia té una forma de poder veure, valorar moltes de les coses que les veien d'una forma diferent a prèvia a la pandèmia a com les veiem ara, no? Però, sobretot, aquestes s'estan traduint a camps com els que dèiem anteriorment. O sigui, els canvis que s'han produït ha sigut una acceleració i una utilització dels mitjans digitals com mai d'alguna forma s'havia produït, i amb una acceleració que alguns experts diuen que hem fet en un any, o vam fer en un any el que haguessin trigat 10 anys en poder-lo fer, no? Però això ha tingut unes conseqüències que van més enllà, no? De les eines que hem utilitzat o com ens han canviat els valors, sinó que s'han posat damunt de la taula una sèrie de canvis que penso que és molt important que les empresàries i els empresaris tinguin en compte. Per què? Perquè hem sigut capaços de detectar un fet important, que tot i que estem davant d'un xoc de demanda en el moment que hem sortit de la pandèmia, doncs, bueno, dono una dada que pot ser molt significativa. Abans de la pandèmia, un contenidor de 20 peus portat d'Àsia ens costava 1.500 dòlars. És que fa 3 setmanes van pagar per al mateix contenidor 13.000 dòlars. O sigui, l'increment de lo que significa el transport de mercaderies ha sigut espectacular. És veritat que tindrà una regulació, però el que puc garantir als que ens escolten és que no tornarà 1.500 dòlars. La segona qüestió és que les matèries primes doncs estan dient de que augmenten els seus costos, perquè és que n'hi ha una demanda en el que ja no n'hi ha terres, i a la terra no dona per d'alguna forma poder produir tota la demanda que s'està necessitant, no? Per tant, és un element que també tindrem que tindre en compte, aquest cost i aquesta part estratègica de les matèries primes. I per què no parlar ja de que la globalització ens havia donat una visió de crear fluxos monetaris en el que l'important era produir al menor cost, però no se tenia en compte l'estratègia de la producció, les cadenes de subministrament. I el que està passant, amb un exemple que ja tothom veu, com és el xip, no? Que es produïa per al seu baix cost en països de mà d'obra molt, molt, molt econòmica, doncs ja veiem que avui dia el fet de que se te trenqui la cadena de subministrament fa que tinguis que aturar les empreses. I a vegades allò que diem, no? Un rató, no? o una abella pot d'alguna forma fer que el món no sigui viable. Pues estem veient de que aquests canvis són molt grans. Però n'hi ha algo que la gent no en sap i que aprofito ja que comença l'any perquè ho tingui en compte. I és el fet de que Europa està reaccionant davant d'una situació que és el gran tema quan sortim de la pandèmia, que és la situació del canvi climàtic, no? Avui dia jo penso que n'hi ha una transformació, en aquest cas, en tot el tema energètic, però sobretot l'impacte que està tenint i que tindrà el canvi climàtic, que ens farà prendre decisions molt diferents. Europa acaba de crear una comissió que es diu la comissió del Border Carboni, que és una comissió que començarà a posar-li als productes una cosa que no se li ha posat fins ara i que canvia tota la forma en la que hem vist el món, que és els costos ocults. Per tant, si tenint en compte com havien funcionat fins ara i veient com funcionarem a partir d'ara, totes les empresàries i els empresaris han de ser conscients d'aquests canvis, allò que parlaven de la informació, per poder prendre decisions, perquè portar coses ja d'altres països no només serà més car al transport, no només es trencaran les cadenes de subministrament, sinó que n'hi hauran uns costos ocults que faran que aquests productes, a més de la seva part estratègica, ja no sigui tan interessant fer-los fora. Per tant, estem davant d'amenaces, però sobretot, i aquest seria per mi el gran missatge, estem davant d'oportunitats si sabem llegir els canvis que s'estan produint en el món.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Parlant d'oportunitats, potser una oportunitat per molts empresaris serà aquests diners que venen d'Europa, els Next Generations o el kit digital. Què ens pot avançar sobre això? Existeixen aquests diners? Els tindrem? Com es distribuiran? Com aquest petit empresari o empresària d'aquell petit poble d'un racó tindrà accés a aquests diners per transformar-se digitalment?
A veure, amb dos qüestions importants. Sí, a vegades amb els diners d'Europa és com les meigues, no? A veure les ailes, no? Fins ara, no? Tothom en parla, però en parla bé i en parla bé ni en saben. Jo sempre dic que ens ho portin a Pimec, no? Sí, aquests diners, realment Europa ha fet una cosa que crec que és important que la gent sàpiga, que és important i extraordinària, que és hem encomunat una deuta, mai ho havia fet com Europa, de 750.000 milions d'euros, que són molts, molts, molts diners. Precisament aquesta deuta se n'ha de tornar i la tornaran als nostres fills. D'aquí ve el nom Next Generation. O sigui, el que hem de fer amb aquesta deuta és invertir-la perquè, com fem en les empreses, quan inverteixes, et produeixin i puguis pagar la deuta en la que has fet aquella inversió. Per tant, aquests diners s'han d'utilitzar i s'han d'utilitzar correctament. I això és una de les qüestions o premisses que Europa està marcant i, per tant, que primer hauríem d'entendre que no són diners per repartir, sinó que són diners per invertir, per poder millorar la nostra producció, la nostra viabilitat, la nostra competitivitat, amb uns eixos que ens ha marcat Europa. I, efectivament, un dels eixos, acertadament, sobre el meu punt de vista, que marca Europa, és tot el tema digital, no? El tema digital passa a ser un element de competitivitat, i Europa ho sap, i diu que aquests recursos es poden gastar en aquest àmbit, no? Però tornem al colorari que deia al principi, no? Quan arribem, la gran empresa no té problemes perquè té grans professionals o té professionals preparats o recursos econòmics per fer-ho, o consultores perquè la puguin portar els projectes. El problema és quan arribem a la petita empresa, a la microempresa, que no té ni aquests professionals, ni aquests recursos, ni aquesta informació, no? Llavors, aquí és on es fa absolutament necessari, pues, acompanyar-la, assessorar-la. I, bueno, Espanya ha llançat en la primera tongada el fet de posar en marxa la transformació digital de les pimes. En 3.200 milions d'euros no és una quantitat petita, però el que sí que té la dificultat és de poder arribar-hi a la PIME perquè tingui la informació, l'acompanyament que deien anteriorment i la seva bona utilització. Bueno, jo penso que s'ha fet algo que nosaltres reclamem, no? I és que s'escolti els que coneixen les PIMES, no? I en aquest sentit hi ha hagut una petició per part del Ministeri en el que hem treballat conjuntament per poder definir aquest kit digital, que el que pretén el kit digital és donar una accessibilitat flexible, ràpida i útil a aquestes microempreses amb uns paquets que li puguin permetre complir algunes situacions bàsiques en la digitalització. És un primer pas, però no pot ser ni hauria de ser l'únic, òbviament.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Canvi de tema. Dona, la dona i el sector tecnològic. Hi ha, evidentment, constatada una manca de dones en el sector tecnològic, també en puestos directius d'alt nivell. Què està passant i com podem acabar d'ajudar, perquè ja estem intentant-ho, realment a que la dona s'incorpori al sector tecnològic i a les carreres, que comencin els estudiants?
Doncs, mira, jo fa molts anys que vaig fer la meva carrera tecnològica, soc enginyer, i ja en aquell curs me'n recordo que pràcticament tenien dos companyes en tota l'aula, en tota la classe en la que nosaltres anàvem fent. Per tant, aquest és un mal endèmic, que no li hem posat remei, perquè per posar-hi remei el que tindríem que fer és fer el que s'està fent ara, no? Explicar la importància de que la dona s'incorpori, però facilitar-la perquè fer-lo atractiu. Jo penso que moltes vegades es veuen els àmbits tecnològics com més un àmbit d'homes quan la dona porta un valor extraordinari quan s'incorpora. Jo crec que programes de televisió, valoracions, explicar d'alguna forma el valor i el desenvolupament personal i professional que té aquestes professions per les dones és un element principal perquè això es vagi corregint. Però hem de fer polítiques en aquest sentit claríssimament.
Bé, i ara sí, per acabar ja aquest primer programa de l'any, que ha estat, crec que, molt interessant, sobretot per la nostra audiència. El consell final, ens està sentint aquest empresari, aquesta empresària, d'aquesta petita empresa, d'aquesta microempresa, i tot li ha semblat molt bé, però ara, si pot ser un o un dos consells finals, com comencem l'any per realment acabar-lo, doncs, haver progressat dintre d'aquest procés de transformació digital?
Jo començaria amb algo que és molt i que he vingut més o menys indicant, no? Una és analitzant claríssimament quins són els canvis en els que hi són sotmesos. Aquesta part de dir en quin sector estic, quins són els problemes que tinc en el subministrament del meu material, quins són els augments de costos que d'alguna forma jo tinc i com he de fer front d'alguna forma a aquests augmentos de costos, siguin laborals, per la pujada de lo que és l'IPC, de l'energia, que l'estem pagant a un preu absolutament importantíssim, o per al subministrament, no? per l'arribada del meu subministrament, entre d'altres molts factors. I, per tant, davant d'aquesta decisió, jo el que he de saber és que hauré d'augmentar la meva productivitat si vull fer front a aquests augments de costos. I augmentar aquesta productivitat passarà per tindre una estratègia en la que, sens dubte, la part digital tindrà que estar present. És molt difícil que no utilitzant la transformació digital, l'impacte en la indústria de la indústria 4.0, el que és, en aquest cas, la intel·ligència artificial, siguem capaços de poder continuar tenint viabilitat a la nostra empresa. Per tant, el meu consell és llegir, mirar, i veure què és el que hi ha al voltant i actuar en aquesta acció de transformació, clarament.
Bé, doncs ara sí hem arribat al final de l'entrevista. Senyor Gañete, moltes gràcies per haver estat aquí i jo li pregaria que li robar-li un cop al trimestre una mica de temps, aquests 15 minuts, perquè continuem al llarg de l'any doncs, estant sempre al dia sobre com la PIME evoluciona amb aquest procés de digitalització.
Pues encantat, desitjar a tothom molta salut per aquest nou any i que els projectes que cadascú té els pugui fer realitat. I, sens dubte, felicitar-vos perquè comença l'any fent aquesta part d'informació. Jo crec que una part de formació que també treballeu és per felicitar-vos i utilitzar-vos com una eina fonamental. A disposar i molt bon any per tothom.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us presentem una novel·la basada en l'especulació científica amb un to rigorós i molt elegant. Es tracta d'Enxarxats, de la Carme Torres. Es va publicar el 2017 per l'editorial Les Males Herbes. La Carme Torres és llicenciada en matemàtica, doctora en informàtica i treballa com a professora d'investigació. Actualment compagina la seva tasca de recerca científica amb l'escriptura. Us faig una breu ressenya de la història. La història comença amb l'arribada de la Júlia dels Estats Units a Barcelona per ocupar la plaça d'una professora que s'ha jubilat, l'Ariana Mestres. A banda d'heretar el seu càrrec, hereta també el seu despatx i el seu antic ordinador. I al fer-ho, s'adona que en l'antic ordinador té accés a tots els documents i a tots els accessos que tenia l'antiga professora. A més, descobreix que en l'ordinador que hereta apareix com una mena d'aranya que li va deixant missatges una mica suggerents. Missatges que semblen jocs de paraules o endevinalles, però que sembla que prediguin les accions que la Júlia ha de fer. A partir d'aquest moment, la Júlia comença a sospitar si aquests missatges són realment per ella o són per l'antiga professora, o també si és que algú l'està controlant. Paral·lelament a la història de la Júlia, la novel·la ens va intercalant capítols per presentar-nos a l'Ariadna Mestres, on, en primera persona, ella va narrant moments clau de la seva vida que l'han dut a terme a fer la investigació que estava fent en el moment de la seva jubilació. No us vull desvetllar gran cosa més. Crec que és una novel·la que heu d'anar descobrint a poc, perquè si no us faré algun spoiler que potser trencarà la màgia de la història. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs, evidentment, és una novel·la que té molt de tecnologia. Es podria considerar com una novel·la de divulgació tecnològica, però per a no tècnics, diguem-ho així, ja que ho fa amb un llenguatge molt planer i molt accessible pels que no som entesos ni amb intel·ligència artificial ni amb robòtica. D'una banda, trobem que la Júlia ens explica el projecte d'investigació que ella està duent a terme a la universitat, que és un projecte que s'anomena Robots a l'aula. És un projecte que consisteix en la incorporació de robots dins de les aules de les escoles com a suport als docents pels alumnes que tenen més dificultats. I d'altra banda, ens presenta el projecte que està fent l'Ariana Mestres, un projecte que s'anomena Futurs a la Carta, que és un projecte de realitat virtual on els models predictius, la intel·ligència artificial, hi té molt a dir. És una novel·la que combina un punt de misteri amb una base científica molt sòlida i tecnològica molt, molt potent. I com us he dit abans, ho fa amb un llenguatge fàcil i accessible per als que no som entesos amb la matèria. Ens presenta el principal dilema que presenta la novel·la, és de si hem de ser capaços nosaltres de decidir el nostre futur d'una manera lliure i sense totalment lliures, o bé si hem de deixar que organismes especialitzats guiïn les nostres decisions en base de bé el bé comú o l'excel·lència del que vulguem aconseguir. El que ja us dic ara és que la novel·la no dona resposta a cap dels dos misteris, sinó que ha de ser el propi lector qui esculli quin és el millor camí. És una novel·la de ficció amb molta ciència, escrita per una de les dones més influents en el camp de la robòtica i la intel·ligència artificial. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.